La Fundació Ranz Bravo ha iniciat una nova etapa i ha obert la porta a sortir de la ciutat de l'Hospitalet i fer bandera amb l'obra d'Eduard Ranz Bravo. La primera parada és la Fundació Sunyol, a Barcelona, amb una selecció d'obres inèdites de l'artista pertanyents al fons de Josep Sunyol. Següent estació, París.
Tenim la sort de que el senyor Josep Sunyol li agradava molt l'obra de Ranz Bravo i durant una època determinada, que són els anys 70, que és considerada doncs, l'època potser més destacada o més rellevant de l'Eduard. No? És una exposició molt completa perquè en aquells anys el senyor Sunyol doncs, va col·leccionar tant pintura com escultura, principalment, i a més es complementa amb gravats i dibuixos doncs, dedicats a l'artista o al col·leccionista o de la mateixa època. És una exposició que, per tant, reconstrueix una mica un moment daurat de les arts, tant a nivell català com a nivell del propi Ranz Bravo, i en part és perquè ell va exposar en una galeria que es deia Fernando Vijande, que és d'on el senyor Sunyol treia les obres, conjuntament amb Rafael Bartolozzi, van exposar fins a 3 vegades aquesta galeria que es deia Fernando Vijande, que està considerada una de les galeries madrilenyes més importants dels anys 70, perquè està considerada com la galeria de la movida madrilenya. No? Aquesta obra és la primera obra cronològicament parlant de l'exposició, és de 1971 i es diu New York, New York. Explica un viatge que va fer a New York l'any 1971 en un moment d'explosió artística fantàstica que ell recrea en aquesta obra. És una obra d'uns colors estridents, amb unes formes així mig psicodèliques, molt, molt, molt d'avantguarda i que ens connecten, de fet, amb les formes pop de la fàbrica Tippel de Parets, perquè és un quadre fet en el mateix moment que estava pintant la fàbrica. Aquesta escultura es diu Madrid Man i va fer part de la segona exposició que la Ranz Bravo i el Bartolozzi van fer a la galeria Fernando Vijande de Madrid, que en aquell moment es deia Galeria Vendrés. És una obra doncs, que té una intensitat, un domini tècnic impressionant per ser una de les primeres escultures que, de fet, conservem de la Ranz Bravo. Ell, fins als anys 70, no fa escultura. En aquesta nova etapa de la Fundació, que lamentablement no tenim la Ranz Bravo, però que el que ens hem proposat és sortir de la ciutat de l'Hospitalet i fer bandera a través de l'obra de l'Eduard a diferents llocs. Aquesta exposició anirà a París, per tant, portarem en el fons l'Hospitalet a París, I també aquí doncs, a Barcelona estem a les Corts, estem a 500 metres de l'Hospitalet, però bueno, també sortir no?, de la ciutat i fer com aquesta promoció de l'Eduard i de l'Hospitalet a fora.
Des de Riff Raff os presentamos el álbum en vivo del rei del rock and roll Elvis Presley en el Madison Square Garden. Es una edición promocional del año 1972 y es el disco, la joya de la tienda, realmente. El disco más preciado, es muy limitado y solo tenemos una copia. Es la época de Las Vegas de Elvis Presley, suena súper bien, está muy bien grabado y ya digo, lo peculiar de este álbum es precisamente eso, que es una edición promocional con la etiqueta de promocional, hay poquísimas y está muy buscado. Si os gusta el rock and roll, no dudéis, Elvis Presley en el Madison Square Garden, nada más y nada menos.
El recinte de la Farga es converteix aquest dissabte en un paradís pels amants de la cuina, la Gastroteca. És una jornada gastronòmica amb tallers de cuina, de vins, tastos, show cookings i un espai de restauració on poder degustar, atenció, el plat del centenari. I si en sou fidels, sabeu que ens estem referint a la Xefla, aquest plat que connecta amb el passat agrícola de la ciutat. Un plat que neix de la tasca d'un grup de treball format per professionals del món de la cuina i l'hostaleria de l'Hospitalet, apadrinats tots ells per la cuinera Maria Nicolau, i aquí la tenim, Maria, com estàs?
Molt bé, em fa molta il·lusió ser aquí, ser la padrina de la xefla, és molt guai tot.
Home, aquest dissabte la cosa pinta molt i molt bé, hi ha un munt d'activitats previstes, no?
Bueno, jo no dono abast, a més, com que també estaré participant d'algunes de les activitats com a diguéssim, persona que ho executa, evidentment alguna me la perdré, però la resta hi seré em sembla que és d'11 a 11.
D'11 a 11.
Sí.
A veure, anem per la xefla. A veure, a molts això de la xefla ens ha agafat una mica que no sabíem ben bé d'on venia. Perquè aquí a l'Hospitalet no tenim un plat com a tal, no tenim un producte també en el qual es puguin basar algun plat o diferents plats. Llavors, clar, ha aparegut això de la xefla i no sabem ben bé d'on ve.
Mira, això de la xefla o el xefli és una mica aquest parlar d'antes, no? I quan em van fer aquesta proposta els de l'Ajuntament, m'han dit, Maria, tenim una idea, vaig dir, uau. A veure, la xefla, per definició, si l'aneu a buscar al diccionari, és un àpat festiu amb molta gent. Llavors, trobo que és un encert perquè realment representa aquesta idea. D'entrada, a la cassola de la xefla no hi ha uns marges que delimiten uns ingredients canònics, no? Pot anar qualsevol cosa. Tot el que ens dona l'horta del Baix Llobregat, tot el que ens dona l'horta de proximitat, el que ens dona la terra, el que ens dona el mar, el que ens dona els rius, tot. Tot és un ingredient vàlid si va a parar aquesta cassola festiva, que a més és compartida. I alhora, el que fa és celebrar aquesta diversitat, inclou aquesta idea de fer-ho plegats, de fer-ho de forma festiva, i inclou aquesta idea de que tot hi és benvingut. Mm-hmm. I això em sembla maco a molts nivells per celebrar un centenari, no?
Clar, és que al final, clar, com tu dius, al final és un àpat, no?, de molta gent, i al final és que la cuina està feta com per gaudir en companyia, no?, perquè si no és com molt avorrit, no?
Mira, els últims 30 anys, jo crec que la comunicació gastronòmica ha estat copada per missatges que feien molta atenció a la nutrició. És a dir, hem parlat de cuina en relació a si és sa, no és sa, aquest ingredient et pot garantir la vida eterna, aquest altre ingredient alerta que fa càncer. O sigui, hem estat molt preocupats per pel que menjàvem. Després, alhora, hem volgut que sigui sostenible, no danyar el medi ambient. Després ens hem preocupat per les condicions laborals de qui ho feia. I han passat els anys i ens hem oblidat d'aquest caràcter celebratiu, humà, antropològic, que té el menjar, d'unir-nos, és a dir, no hi ha cap tractat de pau a la història de la humanitat, en aquests temps on estem, que no s'hagi signat i segellat amb un àpat. Mm-hmm. Llavors, jo crec que això ens fa més falta que mai, i ens fa falta un plat, això, que inclogui tots aquells que vulguin ser-hi. De la mateixa manera, no sé, en una xefla, tot i cap, pèsols, m'agraden, n'hi poso, no m'agraden, no n'hi posis. Què hi tenim avui? Peix, la fem de peix. Tenim arròs, fem arrossada. Tenim fideus, fideuada. Que només tenim cigrons, doncs una cigronada. Hi poso xai, el faig vegetarià, el faig vegà, tot val. I aquesta idea és aquesta idea de que els barris, els pobles, les ciutats, es fan persones que són com són, venen d'on venen, tenen les històries que tenen i les aboquen en aquesta olla comuna d'on te menjarem tots. I aquesta olla comuna el que fa és transformar aquestes històries individuals en una història col·lectiva cosida de forma que el tot és més gran que la suma de les seves parts. Això és el que ens fa veïns i no només gent deixar d'estar en un descampat. No? Mm-hmm.
Clar, al final, mentre estàvem parlant ara, estàvem veient com cuinaves una xefla. Al final, per això, és el que tu dius, és agafar, obrir la nevera, potser, no? I tothom, tots hi tenim allò, un munt d'ingredients i tot val, no, llavors?
Les àvies del nostre país i la gent que cuina a casa, tinguin l'edat que tinguin, la gent que cuina normalment, saben la veritat última de la cuina. I és que a casa la cuina es fa espontàniament i per aproximació. Juguem al tanteig, és a dir, obres la nevera i dius, ostres, aquelles maires que vaig comprar fa 3 dies havien quedat darrere dels 4 quintos, no les havia... Si no les gasto se'n faran malbé. Què fas per sopar? Maires, farinadetes i fregides. Escolta, què tenim? Ostres, som 4 i... Uf, mira, no hi ha res a la... No hi ha res, sí que hi ha aquella mitja ceba, aquell verd del porro, aquell pot de polpa d'anyora començat, 4 alls, amb això faig un sofregit. Què tinc per omplir una mica? 4 grapats de fideus, 4 grapats d'arròs, aquelles 4 salxitxetes, el que sigui. I això transforma 4 rampoines que haguessin pogut ser destinades a fer-se malbé en un àpat que és bo, que és bonic, que és barat i que alimenta i que a més és bo.
Clar, però ara que estàs parlant d'això, és cert que ara costa una mica, ens costa una mica cuinar a casa. Tu ets una ferma defensora allò de la cuina de proximitat, però estem molt pendents a vegades d'això, d'anar al restaurant que més està de moda, que els plats siguin com més atractius visualment, els estrelles Michelin. També, no?
Bueno, d'això n'hem parlat molt, però jo després penso, faig una mica de... Si això ho aterrem, és normal, les persones que ens miren ara, que ens estan veient, que ens estan escoltant, quants cops a la setmana, últimament, van al restaurant? Cada cop hi anem menys, perquè les coses no estan com estaven fa 20 anys. Llavors, alerta, els restaurants s'estan convertint en garants de la tradició gastronòmica, estem recuperant una mica les arrels i això és a celebrar. Però la gastronomia que ens espera ha sigut sempre la gastronomia de la classe obrera, la gastronomia popular, la dels bars de barri, la de les tavernes, els llocs de menú de currantes, de mira, quatre cosites, un guisote de llenties i un segon d'unes raves, una historieta, 12,50, 14, 15 euros. Això és, o al bar de la penya de futbol d'aquest partit, o de la penya de futbol d'aquest altre grup. Això és collonut i és una gastronomia que també té aquest component social que no és de segona categoria, que és el principal. En aquest país no quedem per parlar, no quedem tu i jo per tenir una cita per veure si fem bona parella, quedem per sopar, quedem per prendre alguna cosa, quedem per tomar-nos unes canyes, quedem per berenar o per fer un cafè amb llet. Però sempre la paraula de menjar o de beure està a la frase. Llavors, això de menjar a casa i de cuinar a casa, crec que el que hem de fer és recuperar la saviesa dels que sí que en saben i sí que ho han fet. Sopar a sopeta de pistons o sopeta de fideus al vespre és una cosa que pot passar gairebé cada dia o tres cops per setmana al llarg de tot l'hivern. Coi, l'escudella la fas un dia, el dilluns, el dimarts, el dia que et vaga, però fas l'olla grossa i fots el que pots, ho fots a bullir i te'n vas a veure el que fan a l'Hospitalet. I fas aquelles coses que tu normalment poses com a excusa per no tenir temps de cuinar, però l'olla es fa sola. Després ho coles i tens caldo per, mira, arreglar-te sopars, pa amb tomàquets, la gibrella de llenties guisades. Són coses senzilles que salven el dia a dia. I després, escolta, tot això pot anar al tàper. No passa res.
Clar, però jo justament, no sé si va ser la setmana passada o fa poc, veia a l'Ada Parellada, en un programa que crec que tu coneixes, de la 2, dient que la cuina a casa
s'ha mort. Sí, no hi estic d'acord amb això. Crec que l'Ada està molt preocupada i comprenc completament la seva preocupació i la comparteixo en part, però no comparteixo el diagnòstic catastrofista, perquè crec que hi ha una cosa que ens hem oblidat de dir aquests anys. La classe treballadora, la classe obrera d'aquest país i gairebé arreu del món, ningú, els que treballaven fora de casa, no dinaven a casa. Els treballadors de les fàbriques del segle XIX, a principis del segle XX, sempre abans del boom del menjar precuinat industrial als anys 60, tots menjaven, s'enduien la minestra que preparava la dona el dia anterior, s'enduien la carmanyola i feien o la cassola de tros, allà a les vinyes, o menjaven de carmanyola a la repisa, al pendís, a fora de la fàbrica. O si no, se n'anaven al bar a fer pa i trago, i qualsevol vianda calentona, una mica d'escudellot, una mica de trinxat passat per la paella amb un tros de cansalada, i després seguint a treballar. No té cap sentit que ara que treballem tots, vulguem tenir una pausa de 3 hores per poder-nos fer el dinar a casa. No hem dinat mai la família a casa, tots plegats. És una il·lusió. A casa ens trobem per sopar. I el sopar es fa molt fàcilment perquè és l'escudelleta, és el pa amb tomàquet, és la truiteta...
Sí, allò que fas més.
Una cosa senzilla, un bullidet de verdures que es fan 10 minuts o que ja està fet de l'olla grossa. Al migdia dinava casolà, per què? Perquè hi havia una persona que no cobrava un salari en qui es delegava la tasca de cuinar, que era la mestressa de casa. Aquesta persona feia una sèrie de tasques que tenen valor i pes econòmic que sostenien l'economia productiva. Però ara aquesta feina de preparar-nos el tàper la fan els restaurantets, els bars de barri, els bars de menú i, és cert, una part de la gastronomia que fa menjar precuinat. El que hem de reivindicar i posar-nos forts a defensar és que aquesta llengua catalana culinària, aquesta forma gastronòmica que tenim, que és pròpia, no es perdi pel camí. I seguim trobant-la en aquests menjars preparats, en aquestes botigues de menjar casolà, en safates, amb uns mostradors, que seguim trobant la cuina catalana, que és nostra i que és única al món i que és diversa i que inclou de tot, com una xefla, en els bars de barri, en els bars de menús, que ja s'ha acabat el salmó amb el tataki, que s'hagi acabat una mica aquesta cosa descontextualitzada, que no és nostra. Podem menjar de Carmanyola? Sí, s'ha fet tota la vida. No ens ha de fer por. Ara, aquesta carmanyola ha de ser d'aquí.
Quin goig sentir-te parlar, Maria. Escolta'm, potser molts no saben que tu tens una vinculació amb l'Hospitalet, perquè tu ets de la Garriga, però sí. Vas estudiar aquí.
El meu títol de cuinera és un títol de FP. Uh-huh. O sigui, jo vaig fer formació professional de cuina a l'Hospitalet de Llobregat, a Bellvitge. És a dir, quan em van convidar a cuinar una xefla amb l'escola d'oficis d'aquí de l'Hospitalet, a mi quasi em poso a plorar, dic, és que sou jo. Mm-hmm. I fixeu-vos, a mi m'ha valgut aquest ofici per fer una pila de somnis realitat. O sigui, ara mateix estic a la televisió i la gent de fora de casa deu pensar, aquesta nana va començar als 14 anys fent de cuinera igual que ells. Vaig anar a la universitat, però hauria pogut no anar-hi, perquè tenir un ofici és una cosa que et val per tota la vida, que et permetrà treure les castanyes del foc, que és una forma d'exercir l'artesania, que és una cosa d'altura humana, és una cosa que soluciona i toca la vida de la gent, fer una taula, saber arreglar una calefacció, són coses... Ser un gran electricista, qui no donaria el dit petit de la mà esquerra, perquè un diumenge a la tarda se t'espatlla la caldera, truques a la lampista, imagina't que bé, quant val tenir un ofici com aquest. Doncs per mi ser cuinera és ser part d'aquest grup de gent que tenen un ofici que participa de la vida diària de les persones. Els fem el dinar, els fem l'esmorzar, els fem el sopar i a més els fem feliços i cobrim una necessitat. I podem, ja et dic, a més podem ser part de les seves celebracions. Jo, per mi l'Hospitalet és classe obrera, és de l'Hospitalet a qualsevol punt de l'univers, perquè mira, així com he sortit jo, així mig desmenjada i d'estar per casa, ha sortit el Ferran Adrià, vull dir que sempre és a altre espectre de la gastronomia, però no hi ha límits. El punt de partida sempre suma, és riquesa. I siguem qui siguem, vinguem d'on vinguem, si estem aquí i ens estimem la terra on som, podem fer qualsevol cosa.
I escolta'm, aquesta faceta que tens més ara de comunicadora, no podem dir, perquè estàs a la tele, tens dos llibres també, Cremo i Cuina o Barbària, aquesta faceta t'omple tant com quan estaves allò darrere els fogons, pels munts de restaurants que has passat?
Mira, jo m'estimo la cuina, però me l'estimo d'una forma... és que això sona... estrany, no? Però jo tinc la sensació que la meva feina en aquest món és deixar la cuina catalana una mica millor de com la vaig trobar. Jo he vingut a servir. La meva vocació de servei, de participar del sector terciari, de dir... No és la de participar del turisme a nivell de fer números. A mi em fa feliç. I fa feliç pensar que... Perquè crec que la cuina catalana és una cosa que no existeix enlloc més que aquí. Que a ningú més li preocupa, és a dir, els coreans, els nord-americans o els peruans, els és igual la cuina catalana, ells tenen les seves preocupacions. Els catalans només ens tenim a nosaltres. Llavors, a mi, jo n'he fet una mica la meva causa. I l'ofici de cuinar és una cosa que m'ha alimentat a mi més que no pas jo als altres, però crec que ara mateix puc ser molt útil a la cuina catalana explorant aquesta altra faceta, que sobretot es basa en l'escriptura, és a dir, tinc els llibres perquè m'ha fet feliç fer-los, tinc la columna setmanal, tinc una newsletter diària on cada vespre escric alguna cosa pels meus subscriptors, i em fa feliç perquè, a més, comunicar t'obliga a fer una feina prèvia de reflexió i d'ordenar. Jo crec que per explicar coses primer t'has d'haver posat a puesto. I a mi m'ordena, em vertebra, em fa estar més serena en el món aquest saber que m'he de fer transparent i que el que jo expliqui, en realitat el que està és símptoma de com jo penso i de com sóc i de qui sóc. Llavors, M'agrada veure-ho així.
Doncs escolta, aquesta passió teva, que desprens això, desprens passió i passió per la cuina, la veurem dissabte, com dèiem, en aquesta gastroteca, que serà de 11 del matí a 11 de la nit a la Farga. Maria, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i, escolta, xefla.
Xefla, xefla, fem xefla, sempre. En xifla, xefla era, eh?
Però moltíssim.
Moltes gràcies, Maria.
A vosaltres.
Vinga, doncs nosaltres ara canviem radicalment de qüestió i parlem de literatura, concretament d'un llibre que ens trasllada a l'antiga Roma. L'autor hospitalenc Francisco Gil ens presenta La batalla contra Roma.
L'hospitalenc Francisco Gil se sent còmode entre pedres del passat i vestigis. És un apassionat de la història i acaba de publicar la seva quarta novel·la històrica, La batalla contra Roma, una obra que ens trasllada a l'antic imperi romà amb el taló de fons de la batalla de Teutoburg, que va enfrontar les tribus germàniques i tres legions romanes.
És una història de dos niños que són d'origen germano, de unas tribus queruscas, que el emperador decide llevárselo a Roma para educarlos como romanos. Llega el tiempo, pasan los años y el emperador decide una cosa que tenía pendiente, que es digamos someter más a Germania. Uno de los protagonistas, que es un germano que se llama Arminio, se da cuenta de lo que había prometido el emperador no se está cumpliendo absolutamente nada, con lo cual decide crear una trama, crear una rebelión contra el imperio. Hay intriga, hay misterio, hay aventura, es una novela dinámica, llena de acción. Y detrás de todo el trasfondo histórico, pues es la lucha por la amistad y a saber hasta dónde está dispuesto a llegar uno por defender lo que verdaderamente siente, con indiferencia de a dónde perteneces o dejas de pertenecer.
Aquest autor de la ciutat ha publicat també dues novel·les de gènere negre, però el seu objectiu és que la novel·la històrica recuperi el lloc que es mereix.
Siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado sentir lo que ellos deberían de sentir al vivir en aquella época y curiosidad, ¿no? Por saber cómo era el pasado, si era mejor que el presente actual o, bueno, dos formas de vida totalmente distintas. Por eso me gusta compaginar la novela negra con la novela histórica, porque la novela negra es más actual. No tienes que vigilar tanto el vocabulario porque puedes meter acciones normales como coche, móvil, y en la época antigua tienes que vigilar mucho el vocabulario porque puedes meter cualquier palabra que no vaya con la época. Siempre he escrito, ¿vale? Es curioso porque cuando iba al instituto, mis profesores de historia me decían que les gustaban mucho mis exámenes porque lo escribía como narrado. Y ellos me animaban, ¿no?, a escribir, y es una cosa que siempre tuve pendiente hasta que llega un momento que dices, oye, voy a probar.
Francisco Gil ha presentat La batalla contra Roma al Premi Literari Amazon 2025. Mentre espera el desenllaç, dedica el seu llibre a algú molt especial per ell.
Lo quiero dedicar a mi padre, que falleció hace 4 meses y que no tuvo la oportunidad de poder leerlo. Entonces, mi padre Nicolás va dedicado a ti, papá.
El proper 11 d'octubre arrenca el Festival Ciència Escena i ho fa el Teatre Joventut amb una petita joia escènica. Es tracta de Laika, un espectacle fascinant que narra la història del primer ésser viu en orbitar la Terra, una gosseta que els soviètics van enviar a l'espai en plena Guerra Freda. El muntatge és obra de la companyia badalonina Chirriquiteula Teatre i ens acompanya una de les protagonistes del muntatge, la Iolanda Llançó. Què tal? Com estem, Iolanda?
Hola, molt bé, molt de gust.
A veure, aquesta proposta arriba al Teatre Joventut després de recollir un munt de premis, es va estrenar el 2018. Entre aquests premis i reconeixement destaquem el Premi Max al millor espectacle familiar el 2021, però n'hi ha més. Per tant, és una obra que al llarg d'aquests anys us ha donat moltes alegries, no?
Sí, moltes alegries des del primer moment que el vam estrenar. Poc ens ho pensàvem perquè mai saps quin espectacle tindrà la màgia, no? Tu hi poses tota de la teva part perquè els espectacles estiguin fets, bonics per als nens, no? Però no saps mai quin tindrà aquella xispa que farà això, que guanyi premis, que triomfarà i que s'allargui en el temps, no?
Mm-hmm. Clar, la història de la Laika no és una història feliç, tots sabem ja com acaba, no? Però sí que teniu a través del vostre muntatge l'habilitat de plantejar preguntes, dubtes, que és molt pertinent i són pertinents parlar amb els infants, no? Una miqueta, quins serien els temes que abordeu?
Doncs mira, el primer tema que els nens quan surten de la sala pregunten és per què? Per què van enviar una gosseta? Per què no enviaven un humà, no? I aquesta és amb la pregunta més gran que se'n van, no? perquè Laika va ser un abús de poder. I com explicar-los als infants això, no? Doncs arriben a casa i els pares han de rebuscar i explicar-los el per què es fan servir animals, no? En la ciència. Per què té més valor una vida humana que una vida animal, no? I sempre es fan servir animals en les proves del laboratori, no? Aquesta és una de les centrals.
Que també la pèrdua d'éssers estimats, no? En aquest cas, al final sempre és bo per això, no? Que els petits es preguntin sobre aquests temes i descobreixin que al final en el món al final no sempre hi ha finals feliços, no?
Sí, sí, i també entendre això de que la vida és així, no? I que la mort existeix i que forma part, no? Ara, clar, de quina manera s'executa això, no? En l'espectacle, doncs és d'una manera poètica, clar. No? Tot i que és un drama i que els nens els sorprèn perquè, clar, això els queda molt lluny a ells, els anys 60 per ells és molt, molt lluny, i nosaltres sí que tenim aquesta història present perquè érem petits quan va passar i sempre t'ha sonat, però a ells els sembla surrealista. O sigui, que això, que la primera astronauta de la història fos una gosseta, no els hi cap al cap. I llavors sempre estan preguntant, però va passar de veritat, realment? No s'ho creuen.
Que parlem d'aquesta posada en escènica, perquè hi ha tota una feinada darrere a nivell artístic, a nivell tècnic, perquè combineu titelles, actors, projeccions, i aquesta estètica que deies soviètica, no? De mitjans del segle XX. Explica'ns una miqueta a veure com traslladeu aquesta història a l'escenari, què és el que hi veieu, amb quins elements jugueu.
Doncs, com tu dius, és una peça multidisciplinar, perquè per poder explicar aquesta història tan èpica vam haver de fer servir moltes tècniques diverses, perquè, clar, reproduir en un escenari un enlairament d'un coet, doncs no és gens fàcil, no és gens fàcil, sinó és que ho fas fent-ho en petit, no? Llavors, per això fem servir com moltes titelles i autòmates i joguines petites per fer l'escena en aquell moment en petit. I llavors la titella, és la Laika és representada per una titella, i bueno, és el que té més ganxo amb els nens, no? És el que els hi roba el cor, la titella de la Laika.
Qui ha creat aquesta titella?
Doncs mira, tota l'obra l'hem creat els quatre que sortim a escena. Cadascú s'ha encarregat d'una part, per sort ens vam ajuntar quatre, que cadascú tenia les seves habilitats, i junts vam crear això, cadascú amb la seva aportació. Per exemple, la titella la vam fer amb Marc, que és el que la porta, i jo. Les projeccions, perquè tot l'espectacle està fet amb retroprojeccions, que és un aparell d'aquella època, de la guerra russa dels anys 50, eren aquestes màquines que és amb un joc de miralls, i llavors vas posant com unes làmines semitransparents i es projecta en gran. I no és gens electrònic ni res, està fet al moment. Tot el que passa en escena és en directe. Això ho ha fet un altre, en Maus. Llavors la tècnica, tot el que és el so, l'àudio, la llum, en Daniel Carreras, i després jo tot el vestuari i bueno, la part més així escenogràfica.
Clar, tu fas de científica encarregada de l'ensinistrament de la Laika, no? Per tant, també és el que deies, que també t'encarregues una mica de la seva manipulació,
sí.
No?
Sí,
és complicat,
sí.
Això o no?
D'entrada sí, però un cop ja portes tant de temps i amb la pràctica ja li vam trobar la manera, no? I és que ja ni penses, és que quan estàs en escena és com si tinguessis la gosseta de veritat amb tu. Sí, 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 jo sóc la veterinària que la cuida i bueno, amb qui tinc una relació emocional més intensa. I llavors, a través meu, és com que li poso més vida a ella, no? Tenim una relació amorosa.
Clar, la Laika arriba, com dèiem, al Teatre Joventut el dia 11 d'octubre. És un dels vostres muntatges més exitosos, però no és l'únic, perquè la companyia veu començar el 1985, si no m'equivoco, fent Cercaviles.
Sí.
I fins avui.
Fins avui.
Bueno, com heu viscut aquesta evolució? Com recordeu, com recordes aquells inicis de Chirriquiteula Teatre?
Doncs com un joc, la veritat, perquè vam sortir d'un esplai i d'allà es va plantejar el monitor fer un cercavila amb timbals i amb xanques, i des d'allà era molta gent, pel camí s'ha anat caient gent, fins al dia d'avui, que llavors vam voler, també fèiem animació, també vam començar a fer espectacles d'escenari, ho combinàvem tot. A dia d'avui encara tenim un espectacle de carrer, que és les Girafes, que fa molts anys que les fem i viatgen per tot el món, com gairebé tots els espectacles que tenim, perquè els fem que són sense paraula, i llavors per això poden arribar a molts llocs, de, a molts països. I bueno, no te n'adones i van passant els anys i estàs allà i, amb molta passió pel que fem.
Quina creieu, doncs, quina creus que és la clau del vostre èxit, que això de, bueno, de poder exportar també doncs, els vostres muntatges a nivell internacional, alguna cosa d'haver-hi que fa que triomfeu tant?
Bueno, suposo que és molt de treball, molta vocació, molta estima pel que fem i també molt d'art, posar-li molt de carinyo a explicar coses per nens, no? Que bueno, és un treball d'especialista, com aquell que diu, perquè no és el mateix fer un espectacle que el pot entendre tothom, que t'has de limitar a explicar les coses perquè ells ho puguin seguir i entendre, no? I posar-hi molta màgia i molta plàstica, que sigui de molta qualitat. O sigui, no menys tenir que, perquè és un espectacle per nens, doncs ha de ser menys, amb quatre coses i quatre tonteries ja tirem, no? Posar-hi tot l'art possible.
Molt bé. Doncs, com dèiem, 11 d'octubre al Joventut, fareu també una sessió escolar, si no m'equivoco, el dia 10. I després, a partir d'aquí, esteu ara, és el que em comentaves fora de càmera, esteu allò amb un munt de feina
per portar
els vostres muntatges a nivell internacional, no?
Sí. Ens toca anar molt a la Xina, ens demanen molt allà, i després ens n'anem, aquests Nadals, ens n'anem a Hong Kong a fer Laika. I un altre espectacle que tenim, ens toca anar a Xangai, o sigui, estem sempre amb avions. I sí, per aquí o per Europa també. Un cop ja has fet els espectacles per Catalunya i Espanya, doncs el mercat se t'obre cap a l'estranger, si la peça s'ho val.
Doncs a seguir endavant amb aquest èxit, amb Laika i amb els altres muntatges que tenim.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualment.
I convidem a tothom a que vagi el dia 11 al Joventut a veure Laika.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.
Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship, la UFC?
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb The Smashing Machine, un film basat en la història real del lluitador Mark Kerr i que retrata el seu ascens meteòric i també la caiguda en el món de les arts marcials mixtes. Un dels al·licients del film és la interpretació i la caracterització de Dwayne Johnson, The Rock, que amb aquest paper abandona el cinema més comercial al que ens tenia acostumats.
La sensación de ganar es lo mejor que hay. 40.000 personas animándote. Ese subidón es insuperable.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA.
Si l'any passat La Infiltrada va ser una de les sorpreses del cinema espanyol, ara arriba a la gran pantalla un film que repeteix esquema, però ara amb un agent de la Guàrdia Civil que s'introdueix a la banda terrorista ETA. Un fantasma en la batalla transcorre en el context polític i social de l'Espanya dels anys 90 i principis dels 2000, reflectint les tensions i els desafiaments d'aquella època en la lluita contra el terrorisme.
Ja sé que no te gusta hablar del tema, pero... ¿Cuándo crees que vas a volver?
Mamá, ¿tú te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
I acabem amb Estrany riu, l'òpera prima de Jaume Claret Muxart, que es va presentar al Festival de Venècia. Un film que descriu el despertar d'un adolescent mentre passa les vacances amb la seva família a la riba del riu Danubi.
I ens vam escapar.
I no la vas tornar a veure.
El Teatre del Centre Catòlic acull els propers 18 i 19 d'octubre la primera producció pròpia de la temporada. Es tracta de Sense Filtre, un espectacle d'humor inspirat en el gènere dels stand-up comedy que busca donar consells per la vida moderna a la generació boomer. Per donar-nos tots els detalls del muntatge ens acompanyen els seus protagonistes, l'Eduard Arrieta i el Sergi Zaragoza. Què tal, com estem, nois?
Molt bé. Hola, molt bé, molt bé.
Nervis ja, que ja està a tocar, l'estrena?
Bueno, una miqueta sí. Suposo que més endavant encara s'accentuarà, Ara, de moment, ho podem portar, ja ho veurem. D'aquí a 5 dies, una setmaneta, ho veurem.
Home, ho has estat tot l'estiu assajant, no? M'imagino. Hem vist vídeos a Instagram mentre els operaris treballaven arreglant el teatre, que s'han fet alguns canvis, vosaltres assajant, no?
Sí, sí, hem intentat que tot estigui el més preparat possible i arribar a la data al 100%. Sí.
Va, expliqueu-nos, a veure, com se us acut aquest muntatge? L'heu fet conjuntament? Expliqueu-nos una mica a veure com sorgeix això.
Bueno, culpable ets tu, Eduard. Sí. Perquè m'ha liat.
T'ha liat, a veure. Sí.
Bueno, no sé, sempre hem tingut, tot i que jo no tinc cap mena d'experiència en el món del teatre, doncs sí que tenia aquell cuc a dintre, tenia una cosa que volia treure. Som molt de la broma.
Ets una persona inquieta, sí. Amb podcast...
Sí, sí. Ah, que... Exacte, sí, sí. Un canal de YouTube que estic començant amb el meu fill. I bueno, ja ens agrada anar fent cosetes. I aleshores vam pensar en aquesta idea d'un monòleg d'humor, que bé que ja veureu que no és, que de fet no és un monòleg, perquè som dos, no?
I és un diàleg.
Exacte. I bueno, humor, pues, no ho sé. Ja, així ja ho jutjarà el públic. Però teníem ganes de compartir-ho amb la gent i creiem que ens ha quedat una cosa molt xula, graciosa, i la gent s'hi sentirà identificada.
Uh-huh. Tu, Sergi, et vas veure una mica arrossegat.
Sí, no? És molt bon comercial, em va convèncer. Jo vaig pensar, mira, ja se li passarà, és a dir, començarem a quedar, conversarem, farem, uh-huh. Començarem a fer el guió i en algun moment això quedarà en no res, però bueno, que nos quiten lo bailao, no? Serà, uh-huh. Serà divertit el que haurem fet. I això, doncs, van agafant velocitat, sí. I jo ja no sabia quan baixar del tren, de tal manera que encara hi soc al tren.
Exacte.
I seré fins al final.
Home, només faltaria que l'últim dia arribessis.
No farem.
Que si ho he de fer, jo sol ho faig jo sol, eh? Sí? Bueno. Però no, en principi sí.
Va, a veure, sou la veu d'una generació, la generació boomer en aquest muntatge, perquè sou boomers, no? Perquè aquí està el tema, perquè cada vegada surten generacions diferents, la Z, sí. La X,
no, al final
millennial...
Ja no saps per on anem, eh? Sí, vull dir, sí. Jo feia broma de que ara ja devem estar per la AA o sí. La AB, com les matrícules de cotxe, sí, vale. Perquè això canvia cada 4 mesos. En realitat, nosaltres...
Aviam, sí, aquí hi ha un matís important, Laura, que m'agradaria fer, i és que nosaltres posem veu a la generació boomer, però nosaltres no els considerem boomers.
Però no us ho considereu?
En teoria som de la generació X.
Som de la generació X, sí. Vale. Els boomers, i ho posa aquí a la samarreta que porta avui el Sergi, tècnicament són les persones nascudes entre el 1950 i el 1965. El que passa és que les generacions més joves han adoptat aquest terme per definir algú que, independentment de l'any en què hagis nascut, doncs tens unes actituds o unes maneres de pensar, doncs, que han quedat obsoletes, no?
I el que ens passa a nosaltres és que comencem a notar, a mesura que fem anys, que ens comencen a passar coses, que no acabem d'entendre la realitat, no? Que et vols treure la teva mobilitat i no ets capaç, coses així.
Llavors, sí, ho ha passat.
Sí, clar, eh? Vull dir, també crec que li passa a la gent jove, perquè és francament complicat.
És com si tinguéssim un peu a cada generació. Sí, sí. I aleshores una mica intentem fer d'aquest link entre una generació i l'altra, donem uns consells, bueno, de...
Que us heu basat en experiències i anècdotes pròpies, o de coneguts, no? Sí. Amics que us han anat explicant.
Sí, bueno, coses que et passen i veus que hi ha, que sobretot quan a la feina habitualment és quan hi ha com molta barreja generacional, i veus una miqueta doncs, com parlen els joves, quines actituds tenen davant de la vida, com veuen les coses. Bueno, allà veus que tu ets d'una altra manera.
Sí, a mi també m'ha fet gràcia doncs, relacionar-me tant amb el meu fill com els seus amics, que tenen 17-18 anys, i clar, te n'adones del salt generacional, te n'adones i dius, d'això n'has de parlar.
Clar, anava a preguntar això, qui creieu que descol·loca a la generació boomer? Quines coses són, si és la tecnologia el que fa que, no? Que a vegades anem una mica...
Hi ha una mica de tot, i una mica en parlem de tot, en la nostra guia de supervivència per a boomers. Si és la tecnologia, però també és la música que escolten, és el llenguatge que fan servir.
Si em permets, Eduard, és... La diversitat sexual, per exemple,
també,
i sentimental, que ho trobo perfecte, però és veritat que hi ha conceptes que dius, ostres, algun mode d'explicar, perquè no sé ben bé...
Exacte, intentem fer una falsa pedagogia, explicar. I la veritat és que sí que veus que hi ha molt per aprendre, que realment estem descol·locats. Jo no sé si podríem dir que a nosaltres ens passava el mateix que els nostres pares, o els avis no, els pares, els hi passava el mateix amb nosaltres. Possiblement sí, però és cert que amb la tecnologia que avança de manera doncs, tan desproporcionadament, no? Doncs el sembla que el gap és molt més alt ara que...
Bé, les coses sembla que abans eren més, no sé si fàcils, o més simples, potser, no?
Abans t'ho entenem millor. Sí, això és un comentari de boomer.
No, jo no soc entenent. Boomer, jo
no, clar.
Va, a veure, a escena es treu, com dèiem, vosaltres dos, sols,
sí,
ajudats per un projector, no?, una miqueta, o quins suports o què teniu?
Sí, i això és una mica el que nosaltres volíem distingir-nos, és a dir, has dit abans que era del gènere stand-up, sí, comedy, i és així, però no és ben bé un stand-up comedy a l'ús, com estem acostumats, que és una persona que surt amb un micròfon i ja està. Uh-huh. Nosaltres no només som dos, sinó que tenim alguna mena de suport digital amb projeccions.
Diria jo també que musical, Eduard.
Sí, sí, clar, estic intentant perquè no vull fer molts spoilers, però sí, projeccions, vídeos i algun joc, diguéssim, no?
Sí, potser... però també hem de dir que allò és com a complement, vull dir, sí, que al final és un suport addicional, és una miqueta per exemplificar alguna cosa o per trametre alguna cosa, però jo diria que és secundari també, vull dir que al final el principal és el guió, és que sigui una cosa simpàtica i divertida i el principal és l'actuació.
Sí, això és el que fa de que sigui una obra bona a sigui una obra excel·lent. O molt bona.
Que ho és,
sí,
no?
Sí, sí, i tant.
Oh, i tant. Participació del públic, espereu que la gent s'animi d'alguna manera o que interactuareu o què fareu?
Mira, nosaltres en principi esperem que la gent s'ho passi molt bé i que la gent estigui molt engrescada i que rigui, que se senti identificada, però a nosaltres, com a espectadors, no ens agraden els espectacles que són invasius amb el públic. És a dir, a mi no m'agrada anar a un lloc, seure i tenir els nervis de ai, ara em preguntarà, ara em traurà aquí de la fi no sé què, perquè jo sóc espectador, sóc públic.
Mm-hmm. Llavors, és violent.
Sí, llavors nosaltres amb això serem molt respectuosos. És a dir, esperem que el públic s'ho passi molt bé i si algú vol en algun moment contribuir d'alguna manera podrà fer-ho, però en principi no està previst. Val, la gent, sí, pot venir tranquil·la.
Pot, això no, venir,
exacte, que vinguin a gaudir.
Sí, escolta, sí, llegia que heu portat alguns dels fragments del Sense Filtre a un concurs de monòlegs de Castellà del Vallès. Com,
sí,
ha anat això?
Correcte.
Bueno, no ha anat bé.
Depèn de l'objectiu que et marquessis. Depèn de l'objectiu que et marquessis. Clar, com hem dit, no, nosaltres no tenim experiència teatral, el Sergi en té de la seva època d'universitari, fa 150 anys.
Sí, ja ni me'n recordo. Sí.
Jo no en tenia cap, i aleshores vam pensar, se'ns va presentar aquesta ocasió, i vam pensar que era una bona idea per foguejar-nos una mica, per agafar una mica de taules, no, que es diu, pues, que no fos el primer cop, el Centre Catòlic, que no fos el primer cop que sortim allí davant de tothom, no? Aleshores, en aquest sentit, l'objectiu està més que complert. No ens vam emportar cap premi, inexplicablement, però sí que ens
va ser molt divertit,
va ser, sí, sí,
i va ser una bona experiència, sí, i a tant. Més ens van tractar molt bé, sí, va, sí, ser molt agradable, bastant.
Va ser, exacte, el Teatre El Cabot de Castellà del Vallès.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Per tant, 18-19 d'octubre us veurem al Catòlic, sí, amb aquesta estrena del Sense Filtre. Teniu, ara que ja heu començat amb aquest món, algun projecte més o no?
Bueno, jo suposo que... Bueno, no descartem potser doncs tornar a fer alguna reposició, és a dir, que un cop ho tens muntat i si veiem
i
que
tant,
funciona, potser no descartem fer alguna altra passe, uh-huh, tant al Teatre Catòlic com allà on fes falta, allà on ens admetessin, Eduard, eh?
Home, jo espero una gira mundial, espero una gira mundial pel 2026.
No ens podem posar molt exquisits, tampoc, vull dir, qui ens truqui anirem.
Sí, sí, i tant.
I després...
Per aniversaris, també, comunions.
Sí.
Haurem de fer això.
El llistó està molt baix per ara. I després, bueno, havíem parlat, però d'una forma molt teòrica i molt abstracta.
És un projecte, en canvi, en una fase embrionària, no?
Sí. Havíem parlat d'escriure un llibre plegats.
Ah, val.
Sí, sí.
Bueno, això ja...
Bueno...
Sí, sí. Bueno, és que som, com deia el Sergi, som persones amb inquietuds i ens agrada fer coses, però bé, una cosa i després l'altra. Primer farem una cosa i després veurem si és factible i ens hi posarem.
Molt bé. Doncs abans tenim aquest Sense Filtre, 18 i 19 d'octubre. Entrades disponibles a Intràpolis, no?
A Intràpolis, sí, com és costum.
Doncs tothom que estigui interessat...
Codi QR, ja està. Que estigui interessat, veniu. Veniu perquè us ho passareu molt bé. No se m'ocorre res millor que pugueu fer un dissabte a la tarda o un diumenge a la tarda, no, Sergi?
Bueno. Comparat amb planxar o estendre la roba, vull dir, és que...
I en les èpoques que vivim, una mica d'humor i de riure sempre està bé.
Fa falta. Eduard, Sergi, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igual, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt i molt bé amb aquesta estrena i a veure si podeu seguir rodant-la i tots aquests projectes que teniu, bueno, el llibre, a veure si és un projecte que pot tirar endavant. Moltes gràcies.
Gràcies per tot.
Que vagi molt bé. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes teatrals que hi ha aquest cap de setmana, que comença, recordeu, la temporada del Joventut i Alba Radas, i tornem.
El Teatre Joventut aixeca el taló amb Dones de Ràdio, un muntatge dirigit per Sergi Belbel i amb tres grans actrius que es posen en la pell de tres dones per explicar-nos amb tendresa i sensibilitat, però també amb sentit de l'humor, la seva vivència a partir de l'aparició del càncer a les seves vides. I a l'Auditori Barrades estigueu preparats per viure un viatge inolvidable a les dècades que van marcar tota una generació. Bienvenidos és un musical que ret homenatge als grans èxits dels anys 80 i 90, amb temes icònics d'artistes com Tino Casal, Mecano, Los Secretos, Alaska i Radio Futura.
Vinga, que estem a punt per començar a descobrir els locals de restauració de la nostra ciutat. Això fa una temporada més el nostre expert en la matèria, el David Benítez. Com estem?
Molt bé, Laura.
A veure, on ens has portat avui? Perquè crec que comencem forts, eh?
Forts i molt a prop aquí de la tele.
Sí? On anem?
Sí, a l'Artesana de Santa Eulàlia.
L'Artesana de Santa Eulàlia, que està aquí, com deies, a tocar, a Ciutat de la Justícia, i ens acompanyen la Romina Reyes i el Pau Pons, a l'Artesana. Com estem?
Molt bé, gràcies.
A veure, expliqueu-nos una miqueta com va començar això, expliqueu-nos.
Bueno, això comença una mica durant el bagatge, no? de treballant i tal. Jo vaig coincidir amb l'Héctor treballant en un restaurant a Figueres i allà vam fer amistat i bueno, hem treballat a un altre lloc junts i després ja vam arrencar el projecte de l'Artesana al Poble Nou i ara fins fa un anyet pues, hem arrencat aquí a Santa Eulàlia.
Molt bé. Com estan sent aquest primer any de... Perquè porteu només un any, no?
Un anyet, sí, un anyet i un mes.
I quin balanç feu d'aquest primer any?
Força bé. Els començaments sempre costen una miqueta més, però a partir de gener, més o menys, aquest any ja estem agafant una roda i una base ja més sòlida.
Perquè a nivell d'experiència professional, on deies que havies treballat a llocs... O sigui, no sou nous, no, amb això?
No. Portem... Bueno, hem estudiat a escola, els dos, i bueno, hem estat, pues... Hermanos Torres, Via Veneto, Maspau, Neichel... Hem treballat a diferents cases i una mica el que apliquem és tots aquests coneixements els apliquem una mica doncs, a casa nostra, no? El que ens ha agradat més de cada casa.
Molt bé. Quin tipus de proposta gastronòmica feu allà a l'Artesana?
Doncs treballem producte de temporada, sobretot, una cuina una mica tradicional, però donant-li el toc més vanguardista o una mica, no modern, però de donar-li un toc al final de cadascú i que sigui tradicional, bo i respectant temporades i productes.
Molt bé. El tema de què feu, el menú de migdia, carta...
Sí, una miqueta... Nosaltres el que fem és de dimarts a divendres, al migdia, fem un menú de migdia, primer, segon, postre o cafè, i després, cap de setmana, el dissabte migdia, dissabte nit, divendres nit i dijous nit fem la carta. Que la carta una mica, el nostre concepte són platillos al mig per compartir i intentem jugar una mica pues, una gastronomia una mica més clàssica, com poden ser unes croquetes, unes braves, uns callos, uns peus, o el rosti de patata amb brandà de bacallà, o una papada amb teriyaki navalles. Una miqueta juguem amb aquestes dues vessants, diguem, de la cuina.
Vale, el tema del menú teniu una particularitat que per mi és molt xula, jo crec que ningú a la ciutat ho fa, que és com que teniu diferents plats, però podeu escollir també la persona que va a dinar com una degustació, no?
Exacte. El que fem és de tots els plats del menú, doncs serien set plats, doncs ho faríem tot en mitges racions i llavors tastaries tot el menú i, bueno, vulguis o no, fa una mica de festa, no? Jo, bueno, surto al migdia però tinc un compromís o necessito celebrar o no sé què, doncs ho adaptem i fem així com algo més festiu.
Està molt xulo poder tastar una miqueta i m'he fixat que un dels plats que mai falla o que sempre teniu allà són els callos.
Exacte.
També voleu recuperar una mica el tema de l'esmorzar a Forquilla, no? No sé si em dèieu l'altre dia.
Sí, aquest En l'esmorzar de Forquilla ho havíem intentat també fer-ho, ho havíem començat fent al Poblenou, als inicis nostres, per allà per el 2017, fins la pandèmia, i ara intentem recuperar una mica això de fer esmorzars de Forquilla, perquè aquí veiem com més potencial i això, i res, tenim a la carta fricandó, callos...
També ens agrada molt fer nosaltres esmorzars.
Sí, sí, no? Clar.
Sí, sí, sí.
Ens agrada fer-ho, però ens agrada anar-hi i esmorzar també.
Sí, sí. Llavors volíem recuperar una miqueta això.
Tu, Pau, ets cuiner d'allà, la Romina està més enfocada potser a la sala, i una de les teves passions és?
Són els vins.
Els vins.
M'agraden molt. Jo vaig estar en un lloc que es deia, ara ja va desaparèixer, i vaig agafar la passió, i que m'agrada molt, vaig estudiar també, i m'agraden molt els vins, i tenim una carta molt xula de vins, tant aquí com a Poblenou també. Aquí intentem agafar una miqueta més línia clàssica, però sempre que siguin petits productors o... També tenim proximitat, clàssics Montsant, Priorats, una mica així.
Caldries que fugir una mica dels vins normals, no? O sigui, jo vaig allà, et demano un verdejo...
I pot ser que tinguem algun verdejo, però no seria un verdejo convencional que poguéssim trobar a una botiga o al súper. Intentem fugir bastant d'això, vale? Que són... que la gent em diu, és que no conec res de la carta.
Això t'agrada dir, que el client, que costa una mica fer aquest treball, aquesta feina de...
És qüestió de treballar, és qüestió de treballar i de vendre i d'ensenyar també a la gent, que n'hi ha petits productors que fan poca producció, que no cal sempre anar al més gran. I el que intentem és fer un equilibri de menjar i de bon beure.
Fantàstic. I tu, Pau, ja més a la cuina, quins podrien ser? Si jo és la primera vegada que vaig a l'artesana, ja et demano, no sé, quins són els tres millors plats que feu?
Bueno, nosaltres tenim, jo et diria quatre i
quatre.
Tot. Les croquetes de rostit, que porten des de que vam arrencar. Després tenim el rosti, que és una branda de bacallà, una galeta de patata i un rovell d'ou, perquè és un plat que és maco, perquè és una mica lúdic, perquè l'has de trencar i has de... Després hi ha la papada amb navalles, que mentalment és una cosa estranya, però la gent després quan la prova li agrada molt. Nosaltres diem que és un mar i muntanya, però clar. I després els nostres callos, que bueno, de fet ara aquest dissabte anem a Sant Sebastián, que ens han convidat al concurs nacional de callos, i anirem representant l'artesana Santa Eulàlia.
I escolta, pel que fa als postres, perquè quan vam anar vam veure que és tot com molt artesanal, no?
Exacte. Al final és veritat que tant jo i l'Héctor no som pastissers, i llavors, bueno, una mica ens hem anat buscant la vida i intentem fer postres tradicionals, però sempre, sempre tot fet a casa. Això és algo que no volem renunciar. Som l'artesana i, per tant, ha de ser l'artesana. I si no ho podem fer, si no puc fer gelats perquè no tinc la màquina, buscarem una altra cosa, però no et faré el gelat. No el compraré fet, diguem.
Molt bé. Aquest any també, per acabar ja, us heu animat a participar a la Ruta de Platillos, no? Que tindrà, bueno, el novembre, crec que és, no?
Sí.
Quina proposta presentareu?
Pues, bueno, com que és de tardor, i també una mica, clar, reivindicant producte de tardor, vam fer un moniato farcit amb espinacs i bacallà, i una cosa que no fa mai ningú, que m'agrada molt, és l'aioli amb mel.
Oh.
És una cosa que ja no es fa, és una cosa tradicional de la cuina catalana, i bueno, doncs l'hem fet, és un moniato farcit, porta l'aioli a sota, i bueno, a veure si sona la flauta.
Una molt bona proposta, una molt bona proposta.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Romina, Pau, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt i molt bé amb l'artesana aquí a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Gràcies.
David, gràcies. Com sempre, ens veiem d'aquí un mes aproximadament.
Gràcies a vosaltres.
Amb una altra proposta. Nosaltres ja ens acomiadem i avui ho fem amb la col·laboració de Jut Line i Amaya, una bossa nova amb pinzellades de chill out que han batejat amb el nom de Com vo a ser. Amb aquest tema marxem fins dijous vinent. Que vagi bé. Sácame de aquí, llévame, que vas a quedarte.